Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4. Bona tarda. Us parla Pere Joventí, Balcells. El govern ha aprovat aquest dilluns un decret llei del català a l'escola com a resposta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya un dia abans que s'hagi d'executar la sentència que obliga a aplicar el 25% del castellà a les aules. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. El govern ja ha aprovat el nou decret llei per esquivar la sentència del 25% de castellà. El text parla en concret de la inaplicació de paràmetres numèrics, proporcions o percentatges a l'ús de les llengües i així mateix ho ha expressat la portaveu del govern, Patrícia Plaja, després de la reunió extraordinària de govern.
L'aprenentatge de les llengües mai es pot fer per percentatges, sinó que s'ha de fer amb criteris lingüístics i amb criteris exclusivament pedagògics. Avui el govern, doncs, reunit ha aprovat un decret llei que té com a objectiu genèric establir els criteris necessaris per elaborar, aprovar, revisar els projectes lingüístics dels centres educatius.
Cada escola presentarà el seu projecte lingüístic, el Departament d'Educació el validarà i un cop validat n'assumirà tota la responsabilitat legal. Però què passa, per exemple, si un centre canvia el seu projecte lingüístic per fer més hores de castellà? Doncs el govern no el donarà per bo.
Gràcies, Judit. El Partit Popular considera que aquest decret llei del català a l'escola que ha aprovat avui el govern és una presa de pèl i que no s'aguanta per enlloc. Ho ha dit Lorena Rondal, portaveu del Partit Popular al Parlament, al Tot anirà bé, que ha criticat el nou text i ha demanat que el castellà sigui llengua vehicular mitjançant un percentatge.
El que no és pedagògic és no fer servir la llengua materna i el que és profundament antidemocràtic és no complir amb una sentència que és claríssima, que parla d'uns percentatges mínims no només de castellà, sinó també de català, i que a més explica com s'han de vehicular aquests percentatges, que és a través d'una assignatura troncal.
Roldán ha sentenciat que el govern el que busca amb aquest decret és saltar-se la sentència i amb tot plegat seguir vulnerant drets. I el ministre d'Esports, Miquel Iceta, ha expressat aquest dilluns que dona màxim suport al Comitè Olímpic Espanyol a l'hora de configurar una candidatura guanyadora per als Jocs Olímpics d'hivern 2030 des de Tarragona. Iceta no ha volgut alimentar baralles entre territoris i ha destacat que l'organisme estatal no farà propostes que siguin perjudicials per als diferents territoris. El ministre ha apostat per una proposta solvent i el més acordada possible i ha remarcat que la candidatura serà espanyola i l'haurà de presentar al COE, alhora que ha afirmat que si la proposta és bona, hi ha moltes més oportunitats de guanyar en aquesta elecció. I els ajuntaments de Castelldefels, el Prat de Llobregat, Gavà, Sant Boi i Viladecans, conjuntament amb el Consell Comarcal, han impulsat un pla de sostenibilitat turística del Delta del Llobregat. El projecte opta amb 8 milions d'euros als fons europeus Next Generation i vol posar de valor al territori perquè sigui l'alternativa pels visitants que no pugui o vulgui acollir Barcelona. També volen donar més qualitat als que visiten la comarca. Pels municipis, rebre aquesta subvenció compensaria l'històric dèficit inversor que, diuen, la Generalitat ha tingut en aquest territori. I el Ministeri de Sanitat ha elevat a 4 els casos d'hepatitis aguda greu en infants en investigació a Catalunya, segons un informe del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries. El Departament de Salut havia informat a finals d'abril d'aquests 3 casos i al conjunt de l'Estat s'han detectat 30 casos de l'1 de gener al 26 de maig. I ara els esports en Pau Massí.
El govern francès ha acusat el Liverpool de frau massiu de venda d'entrades falsificades durant la final de la Champions que es va disputar aquest dissabte a París i que es va emportar al Real Madrid. El ministre de l'Interior francès ha denunciat en roda de premsa un frau massiu industrial i organitzat d'entrades falses i ha posat el focus en aquest fet com la causa principal del retard del partit i els incidents amb la seguretat. Es va haver de posposar 30 minuts l'inici de la trobada per problemes en els accessos de l'estadi de Saint-Denis, sobretot pels aficionats anglesos del Liverpool, que van provocar un caos en l'accés a l'estadi. Per altra banda, el govern del Regne Unit també demana explicacions pel tracte rebut pels aficionats anglesos. A tot això, i després de la victòria del Madrid, el jugador blanc Isco ha anunciat que deixa el club. Ho ha fet amb un missatge a les xarxes socials on ha agraït al club tots aquests anys treballant junts. Isco, que té 30 anys, va arribar al Madrid amb 21 i ha jugat un total de 350 partits en els que suma més de 50 gols. També marxa amb 5 Champions aconseguides després de la que van guanyar, com dèiem, aquest dissabte. Isco, per tant, se suma a Marcelo, que diu adeu després de 13 anys a l'equip, i Gareth Bale, que també ha anunciat la seva marxa. I en bàsquet, l'Unigirona ha arribat a un acord amb Laura Cornelius per la propera temporada. És una base neerlandesa que arriba a l'equip per omplir a la pista el lloc que ha deixat Laia Palau. El director esportiu del club, Pere Puig, ha admès que la retirada de Palau ha precipitat l'acord Amb aquesta jugadora, Cornelius arriba després de completar una gran temporada a l'IDK Euskotren Basc. La jugadora holandesa va fer una mitjana de 7,9 punts, 2,4 rebots, 2,8 assistències i 8,4 de valoració per partit a la Lliga Femenina.
Gràcies, Pau. Tornem amb més informació d'aquí una hora. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé i Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia,
comencen els camins
a Ràdio Estel.
La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. En necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Fes el teu donatiu a www.caritas.barcelona o al Bizum 33381. Càritas amb Ucraïna. Els podcasts de Ràdio Estel. Bayona contra la Bajona, la proteïna, teràpia de grup, en poques paraules, matrícula oberta, olor de tinta, la tecnopèdia, la veu de Càritas. Ràdio Estel té tants podcasts que no te'ls acabes. I te'ls trobes a tot arreu, a la nostra app Ràdio Estel Oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox. Són els podcasts de la nova Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant... sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
I són les 4 i 7 minuts. Comencem segona hora del nostre temps de ràdio. Ha estat intensa, eh? Aquesta xerrada, aquesta trobada en la que, efectivament, dies com avui, quan situes una qüestió com la llengua al capdamunt de la taula i en la mateixa taula s'hi troben dos persones amb idees tan diferents, no?, com les que en aquest cas representaven Esquerra Republicana de Catalunya i Ciutadans, doncs es produeixen aquestes situacions, insisteixo, que crec que no són noves i que, per tant, acaben influint poc en l'opinió de la ciutadania, des del meu punt. Jo no sé què pensa la persona que ens acompanya ara mateix. Acaba d'arribar, no només al nostre estudi, de viatge, pràcticament, com qui diu ahir el matí va arribar de Quebec, que és el secretari d'Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya, del govern català, el senyor Gerard Figueres. Què tal, senyor Figueres? Bona tarda.
Molt content d'estar amb vosaltres.
Com està?
Bé, 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 actiu.
Té jet lag o no?
Encara una mica.
Però el porta bé.
Sí, sí, amb aquesta hora anem fent. D'aquí una estona costarà.
Tot i que m'ha dit que ha hagut de menjar a correcuita amb un entrepà al cotxe, no?, per poder arribar.
Sí, perquè estem pocs dies al despatx i quan hi ets has de fer tot el que faries en una setmana o has de fer en un dematí. Llavors, apurem.
És interessant l'entrevista amb vostè, més enllà del que és estrictament el repàs de la seva agenda i, per tant, els assumptes que fa cada dia, sinó també de quins són els grans objectius, ja no tant el que fa, sinó el que vol fer. En el sentit del que té vostè a les mans una responsabilitat molt forta, no?, són les relacions a l'exterior del govern de Catalunya.
Sí, molt, també, jo diria, molt maca i un punt arriscada, eh? I un punt arriscada. Però vaja, ho fem també com sabem. Eh?
Satisfet?
Fins ara sí, aquesta setmana s'ha complert ben bé un any de l'anomenament del govern i, per tant, també de l'entrada de l'equip de la consellera Alsina. I bé, el que passa és que sembla que per temps sembla que hagi passat molt poc i per coses fetes sembla que hagin passat com 10 anys.
Ja m'imagino. Li deia al senyor Figueres ara fa un moment que efectivament arriba amb aquest jet lag perquè arriba del Quebec. Ha estat una visita interessant, m'imagino, la del Quebec, sobretot perquè amb el Quebec s'han reproduït en diverses ocasions tot un seguit de complicitats entre el govern del Quebec i el govern de Catalunya, no?
Sí, tot i la distància, òbviament, geogràfica i cultural, perquè som dos països diferents, però, diguem, des d'una proximitat de ser, diguem, dues nacions encaixades dintre d'un estat, diguem, plurinacional en el cas nostre o federal en el cas d'ells, i veient també, doncs, no?, en el segle XXI, doncs, coses com la llengua llengua com s'aborden des d'una banda a l'altra de l'Atlàntic.
I què li sembla el que està passant amb la llengua aquí? Deixi'm que li pregunti això, perquè com venim d'una hora en què només s'ha discutit d'això, digui'm la seva opinió i així passem plana.
Home, doncs ja es deu imaginar, no? Jo sóc algú que, diguem, una de les qüestions per les quals milito el país és per la defensa de la llengua, eh? Diguem, amb tota la obertura de mires que això requereix al segle XXI, però sí, com entenent el català com un dels drets fonamentals de la nostra columna vertebral com a poble, eh? I per tant, diguem que tot el que ha estat passant em preocupa. Com s'ha dit habitualment, doncs, crec que mentre no tinguem les eines d'un estat, tot allò que puguem fer, doncs, bueno, poc o molt seran, no sé si dir pedaços, però en qualsevol cas serà la millor manera de sostenir-la. I vaja, crec que m'agradaria que poguéssim posar tot el que tinguem a disposició perquè la pervivència de la nostra llengua doncs, sigui el més garantida possible. És així.
Escoltant l'hora anterior, senyor Figueres, no diria si no hi ha un excés de politització en una qüestió, en principi, tant de tots com és la llengua, no?
Segurament. El que passa és que si la llengua catalana, i això no és cap amb ganes de ser sensacionalista, diguem, no estés en perill, la politització hauria de ser-hi menys. El que passa és que, doncs, bueno, som una llengua petita, en un món global on hi ha dos, tres llengües que s'estan imposant a través de la globalització a la resta, i, bueno, jo crec que com a país podríem prendre dues actituds. Dir, escolta, és igual, doncs d'aquí 100 anys ja veurem què parlem, perquè al final si el món es parla una sola llengua, doncs ja ens va bé, o podem vendre l'opinió de dir, bueno, la nostra manera de pertànyer al món és amb el nostre propi accent. Crec que majoritàriament a Catalunya pel que optem és per això segon, i per tant hem de procurar, doncs, que les eines que hi posem siguin el més factibles, jo diria, no només per conservar la llengua com una cosa en una vitrina, sinó sobretot perquè la llengua sigui això, un canal de comunicació que fem servir el màxim de gent possible que estiguem, ens trobem a casa nostra. Vinguem d'on vinguem i sigui quina sigui la nostra llengua d'origen, però que el català sigui aquest vehicle per poder-nos parlar. El que ve, per exemple, aquesta mateixa setmana també hi ha hagut un gran debat sobre la llengua i allà els puc assegurar que prenen unes mesures bastant més radicals de defensa del francès que no pas nosaltres.
Sí?
Sí, cosa que ens ha sorprès, també haig de dir.
Doni un titular d'aquestes mesures, per exemple.
Per exemple, vinculades, en aquest cas, a la ciutadania. Es dona un marge de mesos perquè els ciutadans que arribin de fora doncs, puguin aprendre la llengua i es puguin comunicar amb l'administració amb la llengua. I si no, doncs hi ha un seguit de drets que no es poden exercir.
Dèiem ara fa una estona que efectivament el Quebec ha mostrat en tot moment el seu recolzament a una solució negociada entre l'Estat i la Generalitat, ha aconseguit realment Catalunya, en aquest cas, doncs la complicitat per part del govern del Quebec. Quines altres complicitats hauria d'aconseguir en aquests moments Catalunya? Vull dir, quins són els seus grans objectius com a secretari d'Acció Exterior del govern?
A veure, nosaltres, diguem-hi, això no és nou, diguem, Catalunya sempre ha tingut una vocació oberta i de internacionalització, diguem, des de la nostra història, no? I en el cas d'aquestes últimes quatre dècades d'autogovern, recordar que el marc de repartiment competencial, òbviament, li dona a l'Estat doncs, les competències més en el que és la diplomàcia clàssica, no? Ambaixades, consulats, relacions diplomàtiques, i a les comunitats autònomes, per tant, també a la Generalitat, ens dona la competència del que es diu en acció exterior. Per tant, poder promocionar el país a fora en termes de dels camps que són competència nostra. Cultura, economia, empresa, etcètera, etcètera. No? Això fa, com deia, quatre dècades que s'exerceix, no? Ja des dels primers governs del president Pujol, i també en aquesta última dècada, en el que tota la política d'exteriors del govern ha deixat d'estar immiscuïda dintre del Departament de Presidència, perquè no, el propi president Pujol, els presidents eren ells els que exercien molt la promoció del país al món, i aquests últims anys amb un departament propi, per tant, que ja ens dona també una major fortalesa. Aleshores, tot això per què ens serveix? Per fer política exterior aquí, no? I per tant, doncs, intentar ser un bons ambaixadors d'aquells altres governs, països, regions, empreses, institucions que venen a casa nostra, fer-los sentir còmodes, però també de manera proactiva nosaltres anar a explicar el país a fora. I el cas del Quebec, perdoneu que he fet una mica de tom fins a arribar-hi, el cas del Quebec és una relació que ve de molt lluny. És a dir, enguany precisament hem fet aquest viatge perquè celebrem 25 anys que hi va haver el primer conveni entre el govern de la Generalitat i el govern del Quebec. El govern del Quebec ja feia, i en fa diversos, que té una delegació fixa, oberta, permanent a Barcelona, a Catalunya, i nosaltres doncs, ens semblava que ara era el moment de correspondre'ls, i més enllà de l'oficina d'acció, per tant, de l'oficina d'empresa que ja està des de fa molt de temps al Quebec, a Montreal, en aquest cas, que la Generalitat hi pogués obrir una oficina de representació institucional, i per tant, doncs, aprofundir no només els lligams que venen amb ells de fa 25 anys, sinó sobretot mirar cap als propers 25 anys, no? Què són les delegacions o les oficines del govern a l'exterior? Doncs són eines que estan al servei, primer, de tots els departaments, però també de tota la societat, perquè, a més, i això és un tret molt fonamental de la consellera Alsina, col·laboració pública o privada. El govern ha de ser a fora, les oficines del govern a fora han de ser la pota també per les associacions empresarials, també per les associacions culturals, també per... No?
De fet, van néixer una mica també amb aquest objectiu en el seu dia, no?
És així, és així. I, per tant, aquí és on hem de posar l'accent. I amb el Quebec en concret, doncs, vaja, hem posat aquest marc de celebració i d'obertura durant aquest any de l'oficina, en aquest cas, oficina de la Generalitat, i hem identificat doncs, temes sectorials a treballar. Tot això es regula a través d'un òrgan que es diu un comitè mixt, que es fa una reunió presencial cada dos anys, vam aprofitar per fer-la ara, i hem posat sobre la taula doncs, temes més, si voleu, clàssics, no? Temes d'inversió empresarial, temes de bones pràctiques, doncs, en aquest cas, en com poder atraure inversions de l'exterior als nostres territoris, però també coses més noves, com doncs, qüestions de col·laboració amb ciberseguretat, amb intel·ligència artificials, o, per exemple, amb bones pràctiques en acció exterior, no? El Quebec, com Catalunya, com Escòcia, però com lands alemanys o com regions franceses, som, d'alguna manera, ens públics, que se'n diu subnacionals, no? Però que també fem política exterior, també fem política internacional. I, per tant, això que cada vegada més serveix per complementar la diplomàcia, diguem, més clàssica, doncs la veritat és que està molt al dia, no? I, per tant, aquest també és un dels camps en els que col·laborarem.
Hi ha un punt de col·laboració entre l'Estat i el govern de Catalunya amb aquest tema?
Jo no sé si la paraula és col·laboració, però en tot cas hi ha un punt de diàleg, ara que estem en l'època...
Està molt de moda, no, això?
Del diàleg.
A vostè li toca també coordinar-ho, això? Perquè una de les coses que he vist quan repassava una mica el que són les atribucions del seu càrrec és que també hi ha les relacions, d'alguna manera, entre el govern de Catalunya i el govern de l'Estat, no? No sé si això implica, d'alguna manera, algun tipus de competència en aquest sentit.
Sí, a veure, diguem, és evident que els governs sempre es parlen, eh? O sigui, a vegades, diguem, per les parts més polítiques, doncs, hi ha un punt més de gesticulació, però en els que estem a la zona més operativa de la cosa, doncs, òbviament, t'hi has de parlar. T'hi has de parlar de manera, jo diria, en l'ordinari, no? Per exemple, cada vegada que el govern, i això ho vam poder presentar en una presentació pública fa uns mesos, que sota un pla que hem dit Més Catalunya al Món, és a dir, volem més presència de Catalunya al món, en el qual identificàvem quines noves delegacions i oficines obriria la Generalitat, no? Doncs tot això cada vegada que obrim hem de comunicar-ho al govern de l'Estat, al Ministeri d'Afers Exteriors, que si bé no té la potestat de dir sí o no, sí que, òbviament, doncs, se n'ha de donar per assabentat i ens pot fer les recomanacions que consideri. Això amb l'ordinari. Ara, amb l'extraordinari, doncs, també, cada vegada que hi ha doncs, algun ciutadà català que per una crisi, per un accident, per qüestions, en aquest cas, doncs, també de la invasió de Rússia a Ucraïna, doncs, que es troba fora i que demana doncs, algun tipus d'ajut o suport, nosaltres el que fem, si ens arriba primer a nosaltres, és comunicar-ho, en aquest cas, doncs, a la Divisió d'Assumptes Consulars del Ministeri, perquè ells, que són aquí els correspon tota aquesta política diplomàtica més clàssica que deia abans, se'n puguin ocupar. Per tant, la resposta sí, és a dir, de relació sempre n'hi ha.
Quan es produeix un gran esdeveniment internacional, com el tema, per exemple, de la invasió de Rússia a Ucraïna, en aquest cas la Generalitat té un paper determinat o no?
Sí, perquè, com deia, malgrat el repartiment competencial que hi hagi, al final el ciutadà què fa? Va trucar a la porta que té més a prop, no? Això passa amb els ajuntaments i també ens passa a la Generalitat. Aquí nosaltres hem tingut un paper inicial de, entre cometes, per al COP. M'explico. Barcelona és la quarta ciutat del món amb més cònsuls, amb més consulats presents a la ciutat i al país, no? Això vol dir que nosaltres, dintre d'allò que feia, allò que deia de fer política exterior començant per casa, aquest acolliment, aquest acompanyament als cònsuls. Nosaltres tenim una relació periòdica amb els cònsuls establerts a Barcelona. Doncs periòdica per explicar-los el país, els actius que té el país econòmicament, culturalment, etc. No? I, per tant, quan hi ha una emergència, saben on trucar. Aquí, com deia, el primer parar al cop va ser doncs, quan el consulat d'Ucraïna a Barcelona ens diu, guaiteu, diu, necessito dues coses d'entrada. Una, tinc ciutadans ucraïnesos que estan fent turisme a Barcelona i que d'avui per demà se'ls han bloquejat els comptes corrents i no poden tornar al seu país, però és que, a més, no es poden pagar un hotel, perquè no saben com pagar-lo. Per tant, necessito allotjament per a aquestes persones. I la segona cosa és, hi haurà ajuda humanitària, la gent organitzada o voluntàriament, necessitem fer arribar ajuda humanitària, ajut, no?, material a les tropes ucraïneses i a la gent, en aquest cas, que està doncs, passant-ho malament allà, i necessito un magatzem on poder posar tot aquest material. No? I aquesta va ser la primera, diguem, actuació que vam fer com a govern. Per lo primer, doncs, a través del Departament de Drets Socials i Família, vam posar a disposició els albergs de la Generalitat per poder fer aquesta primera acollida, no a la gent que venia, sinó a la gent que ja es trobaven aquí, i en segon lloc, en aquest cas, van fer una mica de diagnosi de quins magatzems hi podien haver, amb una certa capacitat logística, i el Port de Barcelona, de seguida, va dir, escolta, us poso un magatzem del Port de Barcelona a disposició, preparat, i diguem una eina que a dia d'avui està funcionant. Després ja hi ha hagut altres qüestions que, malauradament, com que el conflicte s'allarga, que ha sigut tota l'acollida. Si bé, molt breu, si bé l'acollida és una competència de l'Estat, la Generalitat, doncs, òbviament, també té, diguem, coses a dir-hi i a fer-hi, no? I en aquest cas, en tot el que és el Departament de Feminismes i Igualtats, tot aquell suport d'aquelles persones que han sortit del conflicte, que han arribat a l'Estat i que el govern de l'Estat ens ha, entre cometes, repartit o adjudicat a Catalunya, des d'aquest departament es fa tot el seguiment, doncs, per veure que aquesta gent, quan estiguin aquí, tinguin tot allò que els fa falta.
De fet, com tenim com herència tota aquesta política de globalització que ha imperat al llarg dels últims anys, segurament la frontera entre l'interior i l'exterior a vegades és difícil de situar, perquè, clar, ja no estem parlant de distàncies geogràfiques. Vostè ara fa una estona deia que efectivament que Barcelona és la quarta ciutat del món amb més presència de cònsuls, la qual cosa garanteix que aquesta relació internacional no calgui agafar un avió per tenir-la. O, per exemple, hem assistit a un altre exemple claríssim aquests dies, amb aquest cas tremendo, de les dues noies de Terrassa, no? Ahir veiem les imatges de la mare arribant, donant les gràcies a diferents governs, entre ells el català, per el fet d'haver-li permès tornar cap aquí. M'imagino que la sociologia que tenim en aquests moments a casa nostra, no? Aquesta varietat també ens obliga a posar-nos molt les piles, de cara al seu departament, dic, no?
Absolutament, absolutament, perquè avui la multiculturalitat i la pluralitat de nacionalitats que viuen a casa nostra, vaja, és una evidència, no? Per tant, vol dir que hem d'estar més interconnectats que mai, jo diria, lluny d'aquells conflictes polítics que en aquest cas no hi tenen cabuda, doncs els ajuntaments, la Generalitat i, òbviament, també el govern de l'Estat, hem d'estar a disposició. Hem d'estar a disposició i ajudar amb el que es pugui.
Lògicament. Abans ha dit, de passada, hi ha hagut un moment que ha dit mentre no sé on ha estat, el seu departament fa campanya en aquest sentit, perquè Catalunya, un dia li pregunto, fixi's com li pregunto, és bastant, bastant directe, no li puc amagar, però fa campanya, efectivament, perquè Catalunya arribi a ser un dia independent?
No, aquesta no és la nostra feina. Cosa que no vol dir que el nostre departament no expliqui la realitat del que passa aquí. Cosa que no sempre... diguem, és evident que ho puguem fer, perquè li recordo que el nostre departament, diguem, que és un dels que quan, i perdoneu que torni, però un dels que quan s'aplica el 155, un dels que pateix més és el Departament d'Exteriors. Recordeu, amb el tancament de totes les delegacions del govern a l'exterior, excepte de la Brussel·les, i després amb l'inici de processos judicials, en aquest cas per l'acció exterior del govern a fora, que entre d'altres el que deien és que, per exemple, per un viatge del president de la Generalitat als Estats Units, on anava a inaugurar una planta de grífols, com que en la roda de premsa, amb l'atenció als mitjans posteriors, li pregunten sobre el tema de la independència i ell respon, doncs el Tribunal de Cuentas ha actuat i està demanant que es retornin tots els diners d'aquest... Vull dir, és per això he dit al començament que era un punt arriscat, també. Ara bé, jo sempre dic, seguretat jurídica, quina és? 1. Tenim competència en matèria d'acció exterior. Els agradi o no els agradi. Això ho diu la normativa, en aquest cas, constitucional i estatutària. 2. La volem exercir. I la volem exercir no per fer campanya. Nosaltres anem a l'exterior a buscar oportunitats de negoci, d'empresa, de feina, de promoció de la nostra cultura al món. Però, òbviament, quan pregunten com està la situació a Catalunya, doncs els expliquem. També hagués de dir que no ens cal gaire, perquè, per exemple, en casos com el que ha succeït darrerament del Catalan Gate, de totes les espies il·legals per part del CNI a diferents líders de l'Estat, no necessàriament independentistes, això ja se sap. I, per tant...
Sí, però en aquell cas també es situaven molts altres polítics de molts altres països, inclosos caps d'Estat, vull dir que... coneixen el Catalan Gate, però coneixen que aquesta és una acció, efectivament, no?
Més a gran escala.
Clar, 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 per això ho dic. No? Deia, de tota manera, vostè parlava fa una estona de la ciberseguretat, perquè, efectivament, aquest és un dels grans cavalls de batalla en el que a dia d'avui treballa qualsevol govern, també des d'un àmbit de les relacions internacionals, no?
Sí. De fet, com li deia, a nivell internacional, l'àmbit competencial... si bé cada país té la seva organització interna, doncs fa que, en molts casos, els governs que són més propers tinguem competència en coses, diguem, en àmbits sectorials com és aquest cas, no? I per sorpresa, o no sorpresa nostra, perquè diguem ja, un cop quan viatges ja vas amb les coses un punt preparades, no? Doncs un dels punts d'interès en els que el govern del Quebec ens posa sobre la taula, perquè saben doncs, que la Generalitat és un dels governs que ja fa molt de temps que tot el tema de les tecnologies i de la ciberseguretat hi ha treballat, doncs que els agradaria conèixer la nostra experiència i, per tant, col·laborar. I aquí és on, això són qüestions de, jo diria, relacions internacionals entre actors que no som estats, però que estem al servei dels nostres ciutadans. I que, per tant, si aquesta cooperació és bona perquè nosaltres depenem del Quebec i ells de nosaltres, hi guanyem tots.
De veritat que la pregunta no té mala intenció. La que vaig a fer a continuació, però entenc que algú pot pensar que sí. Si el paper de Carles Puigdemont és la internacionalització del conflicte i explicar el conflicte a l'exterior, no hi ha un punt de xoc entre el que fa ell i el que fan vostès?
Podria ser-hi, però diguem que... Com ho dic jo també, perquè no s'hi malinterpreti, eh? Cat escaldat de l'aigua tèbia en fuig. Nosaltres, a l'hora d'exercir la política en matèria d'acció exterior, som gat escaldat, i quan dic nosaltres, dic govern de la Generalitat, i perquè, com li deia, tenim processos judicials encara oberts, sobre no només polítics, també funcionaris del departament, però tenim un avantatge, que és que les pròpies institucions jurídiques de l'Estat, en aquest cas el Constitucional, ens ha dit què és i què no és acció exterior. Per tant, nosaltres anem a fer allò que l'Estat ens diu que és acció exterior, que és tot allò que abans li explicava. En canvi, Consell per la República, que no és una institució que estigui subjecta a la normativa estatal, pot fer coses que des del govern de la Generalitat no podem fer. I aquí és on, en lloc de xocar, jo diria que ens hem de, si vostè vol, complementar. Tinguem clar que el Consell de la República ha de fer en termes en política exterior o que consideri.
Una cosa és complementar, l'altra és coordinar, no?
Sí, jo he dit complementar.
No, per això ho comentava. Escolti'm, canvio de tema. Jocs Olímpics. Els Jocs Olímpics d'hivern, quan es parla fora de Catalunya d'això i vostè en parla, m'imagino, amb les seves reunions, com ho veuen?
Home, jo això m'ho estimo molt, perquè en els últims gairebé 10 anys, com vostè sabrà, he estat el responsable d'esports del govern i, per tant, el responsable també de la candidatura. I la veritat és que crec, no?, que, malgrat totes les contradiccions que té la vida, perquè i vostè s'imaginarà que jo, pertanyent a una formació o una família política, primer nacionalista i ara, doncs, independentista, doncs hi ha gent que em diu, hosti, això de fer Jocs d'hivern olímpics amb Espanya... Bueno, és que a hores d'ara els fem a Espanya o no els farem, i a més hem de pensar que són uns Jocs Olímpics, que no és això, és un esdeveniment esportiu. I, diguem que jo sempre he vist des de l'oportunitat de primer interna, no?, de relligar la gran ciutat amb el Pirineu necessita que els governants s'hi fixin i facin coses, però també com una oportunitat de projectar el país al món, com ho estic fent jo ara des d'una institució autonòmica, i no perquè sigui autonòmica o espanyola deixo de fer-ho, no?
Clar.
Per tant, dintre de les moltes contradiccions que hi ha, jo crec que és un projecte molt interessant, molt atractiu i molt important pel conjunt del país. No? Per tant, bé, l'esport és segurament una de les eines que en termes de relacions internacionals sempre obre més portes, perquè quan et poses a parlar d'esport de seguida, trobes un punt simpàtic amb l'interlocutor.
A no ser que parlem del Madrid.
Va, també, és igual, també. I ara, doncs, bueno, jo crec que la gent veu amb una mica d'estranyesa, els que ho segueixen amb més interès, de que hi hagi una oportunitat tan maca que primer la història aquesta amb el president de l'Aragó, i que això doncs hagi posat com a conseqüència que de moment aquí posposem la consulta i veurem doncs quin acaba sent finalment el projecte i, per tant, quan el tinguem definit, tornar a votar, no? Bueno, bé, el que m'agradaria és que tot plegat no acabés de descarrilar, perquè crec que té moltes més avantatges que inconvenients.
Vostè ha fet un breu pas pel seu currículum recordant que havia estat membre primer d'un partit nacionalista, després independentista, després què vindrà?
Ostres, després... ara vaig fer politificació. Si aconseguíssim algun dia ser independents, doncs m'agradaria que no calgués ni nacionalista ni independentista.
I si no?
Si no, ho hem de seguir intentant, ja està. Sempre la democràcia per bandera, però ho hem de seguir intentant.
I amoïna el que diu el CEO a vostè?
Bueno, crec que... No ho amagaré en determinats moments. Més que amoïnar-me, ho puc dir plenament, m'emprenya, no? M'emprenya. Ara... crec que per això la gent, entre d'altres els que ens dediquem a la política activa, però també els que fan política des de fora, bueno, hem de saber anar resituant les coses doncs, també una mica en funció de quin és el moment que viu la ciutadania. Hem viscut una dècada molt intensa a Catalunya, molt intensa, no? Molt intensa. cap on hem de dibuixar el futur a curt, a mig i a llarg? Segurament no em correspon estrictament a mi, per això hi ha els dirigents dels partits, però tornant a el que vostè deia del CEO, home, jo crec que un espai netament sobiranista, però jo diria en un espai ideològic entre la socialdemocràcia i el centre, com és el que nosaltres aspirem a representar des de Junts per Catalunya, doncs crec que hi ha de ser i sobretot crec que s'ha de treballar bé. Aquest cap de setmana tenim un congrés que crec que ens servirà per allò que es diu engreixar bé el motor, no?, per tenir l'eina, jo digui, ben a punt, i a partir d'aquí doncs a fer feina, que n'hi ha molta, començant per unes municipals.
L'eina o les eines?
Bueno, deixi'm dir Junts com a eina, però dintre d'un marc de moltes altres eines, dintre de les quals també hi poso els altres partits sobiranistes.
M'ha posat l'estora perquè li pregunti per les municipals, no? Perquè ja ara ja se sap que és candidat, no, vostè?
Sí. A Vilanova i la Geltrú. Diguem, no és cap sorpresa pels meus veïns, perquè jo sóc algú que neix en l'àmbit de la política municipal, de la mà de l'Esteve Oriols, i que malgrat que des de fa uns anys doncs, he estat, entre cometes, de passar més hores del dia a Barcelona que no pas a Vilanova, doncs jo ja he estat regidor i, vaja, la ciutat és una cosa que un s'estima i ara que precisament és quan segurament les coses no són més fàcils que mai, doncs ara és quan toca i, escolta, hem fet el pas, ja està.
Allò de la unitat independentista, la unitat dels partits independentistes sembla una cosa cada vegada més difícil, no?
Bueno, crec que gesticula més que no pas el que hi ha de fons. Què m'agradaria més, si jo puc expressar un desig? Que a part de treballar-la, que també es pogués evidenciar. Perquè per mi una de les... Vostè parlava del CEO, i una mica doncs, que a vegades els percentatges de gent que està a favor o no doncs, de la independència pot variar, sembla que pugui baixar, altres moments sembla que pugui pujar. Jo crec que un dels motius de la, entre cometes, suposada desmobilització, jo diria desmobilització al carrer, perquè hi ha massa gent que hagi deixat de ser independentista i no l'he trobada, és que a vegades els partits doncs, gesticulem massa en allò que ens se separa i no tant en allò que estem d'acord. Bueno, també se n'ha d'anar prenent nota.
Avui escoltava el senyor Riera, de la CUP, dient que s'ha acabat el bròquil, perquè no li ha agradat gens tota aquesta cosa del decret, de llei, pel tema del català. Han estat declaracions al programa del Josep Cuní. A la SER, no?, han dit que efectivament ells van recolzar Pere Aragonès per accedir a ser president de la Generalitat, però no van fer un acord de legislatura. I ara demanaven que es tornés a sotmetre a meitat de la legislatura aquesta votació. Li preguntava per això una mica, no? Perquè escoltes uns, escoltes els altres, i la veritat és que des d'aquí, que l'única cosa que faig jo és parlar amb tothom, veus que les coses estan cada vegada més tenses, no? O m'ho sembla a mi, potser estic equivocat.
Mira, jo sóc un home d'ordre, i per tant, com a home d'ordre, intento sempre cenyir-me bastant en allò que primer el govern, perquè sóc membre del govern, i després les formacions polítiques plantegen. Però deixi'm que li contesti potser en un to més personal, per exemple, del que hem viscut aquests dies al Canadà. I parlo tant del Canadà i del Quebec perquè és el que tenim més recent. Què ens deia la gent del Quebec? Doncs que ells han fet dos referèndums, i els han fet legalment, perquè la Constitució canadenca i el govern canadenc, cada vegada que s'ha demanat, els ha permès poder votar. I els han perdut un per més, el de l'any 95, per una mica més ajustat. I ara què ens deien? Diu, nosaltres el referèndum el tenim aquí, diu, però el tercer referèndum, quan el fem, l'hem de guanyar. Diu, perquè si no, diu, passa això també, anem desmobilitzant la gent. Hi ha una diferència, que és que el Canadà, el govern del Canadà i l'estat canadenc és un punt diferent que el govern i que l'estat espanyol. Cadascú que ho interpreti com vulgui. I en aquest cas, a nivell canadenc, doncs el que hi ha hagut és més un exercici de seducció, no?, i d'intentar fer que els quebequesos se sentin bé, es puguin sentir quebequesos formant part d'aquest Canadà, que això jo diria que no sempre, estic segur que hagi passat el mateix aquí, no? I acabo, I ells què més ens deien? Diu, però fixi's ara. Diu, ara estem en un moment en el que el govern del Quebec, que és un govern, allà diferencien molt entre nacionalista i independentista, perquè tot plegat també ha evolucionat, diu, és un govern nacionalista que blinda molt la llengua, és a dir, que de la llengua també m'ha sorprès a mi, haig de dir, allà estan, de la llengua se n'ha fet una bandera i jo és francòfon el 90%, per entendre'ns, diu, però en canvi l'horitzó d'un altre referèndum o l'horitzó de la independència no hi és sobre la taula, és a dir, el govern vol que les coses funcionin i qui dia passa any empeny, i això en algun punt, diu, està desmobilitzant a algunes parts del sector. Bé, podem fer la comparativa, jo diria, d'alguna manera no som un rar avis, Però d'una altra, és veritat que si no som capaços de dibuixar horitzons clars, doncs la gent, escolta, vol viure i està pel seu, no?
Horitzons clars. Que difícil això, no? Ho dic perquè hem dibuixat uns quants i després ha passat el que ha passat, no?
Segurament han de ser horitzons realistes, horitzons que hem de saber que no serà fàcil. Jo diria, una nació com la nostra, que fa més de 300 anys que és tossuda i que, malgrat totes les profecies que haurien d'haver portat a que això ja fos una província o... No, i aquí estem, igual amb la llengua, que també és... Al final els quebequesos tenen una llengua que és la francesa i que hi ha molts estats del món que la defensen. Nosaltres només tenim a nosaltres i que aquí estiguem, bueno, vol dir que alguna cosa hi ha, que no s'ha de perdre l'esperança i que dintre de totes les coses que segurament haurien de fer millor, doncs, bueno, déu-n'hi-do, important... Sí, seguit, continua endavant.
Vostè és clarament un polític de raça. Ja fa uns quants anys que es mou, no? Sí, no, home, això és veritat.
No està gaire de moda, però bueno.
No, com que no està de moda? És vostè un home jove, no? Però és veritat també que va començar molt jove. Vostè va ser el secretari... així ens vam conèixer, vostè i jo, no? Quan era el secretari de les joventuts de Convergència ha plogut una mica, deixi'm dir-li que està vostè igual. En aquella època en la que quan li feia una entrevista a vostè no li parlava de vostè.
No, clar que no.
Que aleshores ens parlàvem de tu i tot, no?
Tampoc hauries de fer-ho,
Bueno, és vostè un alt càrrec del govern de Catalunya, no ho podríem fer d'una altra manera. Només una curiositat pràcticament personal, no? És a dir, vostè era el secretari general de l'Esport, efectivament, no? I un bon dia el truquen i diuen, escolta'm, secretari d'Acció Exterior del govern de Catalunya... Per molt esportiu que s'ho prengui un al tema, és tota una responsabilitat que li cau al damunt, no?
Sí, home, t'ho has de pensar. Deixa'm abans entrar, perquè, diguem, hi ha una cosa que vull fer d'acord i una altra que vull explicar d'acord és que amb tu, no vull dir de vostè...
Ara, passem al tu, doncs.
Una bona colla de gent que estàvem a les joventuts ens ho passàvem molt bé iniciant-nos en les tertúlies.
És veritat.
I hem fet molts amics. Haig de dir que amb els que ens hem trobat després, cadascú en el seu espai polític, però que coincidíem amb la tertúlia, s'ha generat algun tipus de cosa que, escolta'm, les diferències queden bastant aparcades. Vull dir que aquí també t'ho vull agrair, perquè a part de passar-nos-ho pipa, va generar un cert bon rotllo que a vegades fa falta. Que a vegades fa falta. I l'altra cosa sobre això de la política, hi ha un col·laborador meu, que és en Joan Maria Piqué, comunicador d'excel·lència, que és director general, és un dels directors generals que depenen, en aquest cas, del secretari d'Exteriors, que ell sempre distingeix entre els polítics de microones i els polítics de forn. Que diu, els polítics de microones, pugen, però quan s'ha acabat, quan sona el cling ja no hi són, i els de forn, bueno, aquí aguantem. Jo sóc un d'aquests segons... Tampoc, també li haig de dir que no sé fins quan... perquè la veritat és que tot això és molt intens, Un gairebé entra aquí per casualitat, estant a la JNC, i, escolta, m'hi vas fent, i te n'adones i tens 40 anys, no? Per tant, bueno, veurem. Està bé, jo diria que el servei públic és una manera d'entendre la vida, però, bueno, tot té límits.
Deixa'm que li digui, senyor Figueres, deixa'm que et digui, Gerard, que això és la vida. És a dir, que un dia surts de l'institut i l'endemà tens 40 anys. Hagis fet el que hagis fet, sigui política o sigui qualsevol una altra cosa. En fi, el proper viatge cap a on serà?
Doncs al Senegal, d'aquí 15 dies.
Quin és l'objectiu?
També hi hauríem una delegació, en aquest cas una delegació que va quedar aprovada a l'obertura pel anterior govern, i que ara ho tenim tot a punt. De fet, hem ja nomenat el delegat i per tant l'obrim. En aquest cas... És a dir, imaginar temes econòmics, però també socials, culturals, per l'àmplia comunitat senegalesa que tenim aquí.
Ara farem una cosa que al Tot anirà bé, el que fem tots els dilluns, que ens agrada molt, que és agafar el calendari i jugar amb el calendari. No ens hi posem a viatjar. Són altres tipus de viatges més econòmics, em permetrà que li digui. Són viatges en el temps, seleccionem tot un seguit de qüestions i les tornem a portar el dia d'avui. I el 31 de maig, és a dir, demà farà molts anys, s'emetia un capítol... on passaven a la tele, on passaven coses molt, molt importants. L'Elisenda se n'anava amb el Gabriel Monsolís. Se'n recorden d'allò? Te'n recordes del Nissaga de Poder o no?
I tant.
Doncs ara, de seguida, a la mateixa cadira que seu en Gerard Figueres, seurà Eva Santolària, que ens va tenir a tots amb el cor amb un puny. Si es vol quedar, pot.
Deixa'm que digui, uau.
Uau, no, per això si es vol quedar, pot. Senyor Figueres, Gerard Figueres, ha estat un plaer.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies i molta sort. Fem una pausa, tornem de seguida. Això és Ràdio Estel, això és el Tot anirà bé.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia dues finestres informatives de 15 minuts per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. És l'espai sense distància per apropar-te a les notícies més importants del moment amb els seus protagonistes. T'esperem de dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Pol Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Vint minuts i les 5. Vam patir. Allò ens va fer patir, no s'ho poden imaginar, no? Perquè estàvem tots allà enganxats a veure aquella noia que se n'anava amb el Gabriel, que era allò... un bon minyó, efectivament, però... A fi, se'n recorden, no? Aquell Nissaga de Poder. Era el 31 de maig de 1996. Han passat quants anys, Eva?
No sé, mogollon.
Moltíssims, no?
Molt.
Com estàs?
Bé, molt contenta.
Quina il·lusió que estiguis aquí, eh?
Em fa molta il·lusió, la veritat que sí.
És al·lucinant com passa el temps. Ara estàvem parlant amb el Gerard Figueres, que és el secretari d'Acció Exterior del govern. D'aquí un, es troba un dia pràcticament sortint de l'institut i l'endemà passat es troben 40 anys.
Ja.
Això
ja,
és el que té la vida, no?
És així. Bueno, està bé, no està mal, eh? Jo porto molt bé això, la veritat, sí, t'he de dir. Si no em fa patir, al contrari. Mai, em sembla que ha passat molt de temps i que ha passat molt ràpid i no sóc conscient de tants anys, no? De, no sé, 20 i molts.
Si és que és potser millor ni pensar-ho, ja. No?
Sí. Bueno, em fa... I a més a mi Nissaga, ostres...
Bueno, va ser l'esclat, va ser una... Sí. No? Una bomba, va ser allò.
Va ser... Bueno, va tenir mogollon d'èxit aquí i després, per mi, jo estava enganxada. I llavors, jo, que està...
Llavors,
quan arribaven els divendres, ens donaven els 5 capítols en un sobre, els 5 capítols de la setmana següent. I clar, jo els obria allà als camerinos i tal, perquè
tenia... Ara què passava?
Sí, estava superenganxada.
Jo, si estava enganxat com a espectador, que a mi la meva mare em gravava, no ho podia veure, perquè treballava aquella hora, però em gravava cada setmana, cada dia, la sèrie, que era 3:45, crec recordar, que era 3:45,
sí.
I arribava el divendres o el dissabte i me les veia els 5 seguits, que era una cosa magnífica.
És que era brutal,
no?
Ara no es podria fer això, és fort, és una d'aquelles coses que ens hauríem de plantejar, perquè realment la sèrie de Nissaga, jo crec que ara no es podria fer.
Per què? Ah, per tot.
Perquè no, perquè és impossible. Clar. Sí que la premissa de la qual parteix de dos germans, que, bueno, és impossible, aquí s'estaria liant, no. Jo crec que ara no es pot, com moltes altres coses, que no. I, de fet...
Que interessant que em diguis això, perquè és la segona persona que m'ho diu escassament dos o tres dies, no? Que potser estem començant... El Toni Muc era el divendres que ho deia en aquest programa, que comencem a pecar una mica d'excés del políticament correcte, em deia,
sí,
no?
Sí, jo crec que sí. Crec que hem entrat en un terreny una mica perillós des de fa temps ja, on diguéssim, estàs més... És molt millor ser políticament correcte, en tots els aspectes, vull dir. I això, clar, afecta la cultura també, no?
Afecta la cultura.
Clar, evidentment. I llavors, perquè és el reflex de la societat, no? I llavors, crec que... perquè inclús dintre de la cultura, o, bueno, de la vida mateixa, vull dir, també hi ha diguéssim, línies, no?, que a tu et sembla que està reivindicant una cosa, però si reivindiques la contrària, estàs sent políticament incorrecte. Saps què et dic? O sigui, al final la llibertat és... és mostrar i és dir i de fet seria fer pensar, no?
I
qualsevol sí? dels diferents colors que existeix, no? Quan tu ja no pots fer-ho perquè s'ha de defensar una cosa més que l'altra, doncs aquí ja estàs en terreny una miqueta perillós.
Dit d'una altra manera, som perfectament demòcrates fins que ens trobem algú que no està d'acord amb nosaltres.
Exacte.
No? Vindria
sí,
a ser això,
sí, una
no?
mica. I jo crec que fa demà, pues, això, 26 anys i tal, pues, tot era... s'estava intentant ser... trencar límits, no? I fer les coses ben fetes i ser una mica més moderns i això implicava, doncs, dic des de la cultura, trames i sèries, doncs, que eren arriscades. Jo recordo Nisaga, bueno, era un escàndol, perquè, clar, evidentment,
clar,
era
parlant,
molt heavy.
Estàvem parlant d'una història d'amor entre dos germans,
entre
en realitat.
Germans, no? Sí, sí. I que la prota, o sigui, era una assassina confessa, que anava... I que Catalunya estava encantada. Ningú volia que anés a la presó, perquè era com...
Bueno, de fet, és que tothom estava enamorat de l'Emma Vilarastau.
Exacte, o sigui...
Sí, què fa?
I moralment... Sí, moralment, bueno, sí, entre cometes, doncs, home, tot és una mica així, saps? I vam tirar cap endavant i vam fer dos anys i mig. De fet, jo crec que va ser la primera vegada que una sèrie del migdia de TV3 passava l'any, perquè tant Poblenou, em sembla, com...
El cor de la ciutat va ser després, no?
Secrets de família, no? Exacte. Sí. Van durar un any, llavors Nisaga va ser la primera que va tirar més, no?
Déu-n'hi-do.
I això també diu molt de la valentia, no? Després, jo què sé, sèries com Siete Vides, era un mica el mateix, Siete Vides era molt heavy, o sigui, a tot arribaven els guions i t'havies de dir unes coses que deies, madre mía, que a vegades eren de gent que coneixies, saps? I era molt políticament incorrecte, molt, o sigui, i ho feies, no? I va durar molts anys.
Una de les coses que m'ha fet gràcia, quan m'he posat a mirar, avui tinc un dia de veritat d'aquells de ens fem grans, és a dir, perquè acaba de marxar el Gerard Figueres, que el vaig conèixer quan era secretari general de la Joventut Nacionalista de Catalunya, imagina't. És que poses a mirar-te els currículums de les coses que s'han fet en aquests anys, i la veritat és que has fet de tot, no? Tu has parlat ara de Siete Vides, però Estació d'Enllaç, Menudos mi Padre, Compañeros, En Buena Compañía, En Cinema Susana, El Pianista, Nosotros, No te fallaré, Ruido, Días de Fútbol... No has parat, sembla, sí. No?
No, la veritat és que bueno, no sé, jo estic molt contenta, de veritat, perquè quan passa això, no? Camines enrere, penso, ostres, has tingut molta sort en el sentit més, vull dir, positiu, no perquè les coses vinguin per sort, però... perquè tu has de currar, saps? Però sí, també hi ha un factor de sort, perquè dic, ostres, has format part de sèries que estan en l'imaginari de la gent, no? Aquí Nisaga, però després Siete Vides, Compañeros, per exemple, formes molt diferents de fer tele, no? He tingut la sort, i tinc la sort, perquè encara ara em fico en bastants merders que són sèries, doncs, diferents i que es fa ficció d'una forma diferent, com ara Todos Mienten, no? L'última. Llavors això et permet estar aprenent constantment, perquè, clar, no has fet tele, no, he fet tele en directe, com Siete Vides en públic en directe, he fet un capítol en directe que es va emetre en directe el mateix diumenge que la gent no estava veient.
Recordo perfectament aquell dia, jo el vaig veure.
Això és brutal, o sigui, és una de les experiències més heavy, és a dir, és la tele en majúscules, no? Bueno, i jo què sé, Compañeros, per exemple, va ser, pues, això, el fenomen fan que va passar per primera vegada en aquest país, amb actors, no? I la forma que teníem de treballar, perquè després, a vegades, no? Quan parlen de sèries, pues, això, com Compañeros, no? Sempre es parla des del punt de vista del fenomen fan, no? Una mica, allò, com ho vas viure i tal. Pues que sí, però darrere d'això hi havia una feinada. Era una sèrie brutal, que treballàvem amb un mogollón de figuració, amb estèdies. Hi havia escenes llarguíssimes que els càmeres s'amagaven a les taquilles, o sigui, apareixien. I s'amagaven, o al revés, saps? Perquè no es podia veure, perquè llavors apareixia l'estèdia, llavors donava una volta. És increïble, ho deia nosaltres. Eren moltes hores de... de feina, però fent això que et deia abans. O sigui, en aquell moment, quan nosaltres estàvem fent companyeros, era una cosa molt diferent del que s'estava fent fins ara, fins en aquell moment, no? Llavors això, com a currículum, més enllà del que has anat fent, no? Dic, ostres, que guai, la veritat és que molt bé.
Ens haurem de plantejar una secció del programa que es digui Nissaga de Santa Olària, no? M'acaba de venir al cap, no? I anem parlant de coses.
Vale.
Perquè en aquesta secció barregem coses sempre. I, de fet, està escoltant-te des de fa una estona una persona que també era notícia en un any diferent, dos anys més tard, perquè tenia funcionant un espectacle magnífic, West Side Story. Parlo de Ricard Reguant. Ricard, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. I hola, bona tarda, Eva Santa Olària.
Hola.
No ens vam arribar a conèixer, però tu no. Vas començar el Memory.
Jo estava estudiant el primer any, em sembla que van obrir el Memory. Però jo estava al timbal.
Exacte.
I va arribar la publicitat i, clar, vam anar tots com... perquè vam dir, hola, que guany,
bojos,
no?
Sí.
Déu-n'hi-do, aquell
tu
West Side Story.
El primer any, sí.
Ricard, mira, és que podria i voldria començar-te parlant del West Side Story, però és que el que estava dient la Eva... M'ha semblat tan bo, no?, el fet de si el políticament correcte està condicionant la cultura en una direcció potser excessivament correcta. Jo no sé què penses tu sobre això.
Penso exactament el mateix que l'Eva. Penso que ens estem passant de tirada, vull dir, de frenada. Ara, en aquest moment, pràcticament no pots dir res, perquè sempre molesta algú o altre. No pots fer res perquè sempre hi ha algú que se sent ofès. És molt difícil avui en dia. Vull dir, jo, com que ja estic mig jubilat, afortunadament ja no em toca. Però si m'hagués tocat a l'època, ho hauria passat molt malament.
Diu mig jubilat. Mig jubilat, Ricard? Però si no pares.
Sí, estic mig jubilat. Però clar, estic mig jubilat. Perquè ja tinc una edat que em toca la jubilació, de fet, no? Però com que segueixo treballant, per això només ho estic mig.
Ah, val. Ah, anava a dir que fas un parell de tardes que no treballes o alguna cosa així, deu ser, no?
Sí, més o menys.
Molt bé. Perquè ja he estat mirant, tens de tot. Però si tens un espectacle que crec que fins i tot estrenes a Itàlia aviat, no?
Sí, al setembre estreno una obra de teatre, però en porto tres ja, eh? Aquesta serà la quarta,
Déu-n'hi-do.
Que estic a Itàlia.
Déu-n'hi-do.
Sí, i després tinc un teatre a Romania, com ja hauràs vist, també.
També, i a més tens el Para hacer bien el amor hay que venir al sur, no?
Això mateix, i el Boing Boing.
I el Boing Boing, bueno, jubilat, no?
Sí,
o sigui,
exacte.
Allò que diem sempre...
És la jubilació
sempre...
que jo vull.
Exacte, no? Què fa una persona quan es jubila? Doncs es dedica a fer obres de teatre internacionals.
Molt bé, que guai.
Està molt bé. O a cantar, no? Perquè ara...
No, jo cantar no canto, jo canto
fatal. No ho deia per tu, Ricard.
Ah, doncs per mi tampoc.
Tampoc era per tu.
Vale.
No, és que aquesta secció sempre ajuntem a tres persones, i ens falta una.
Ah.
Avui ens ha quedat, a més, estic molt content perquè estem fent el tal setmana de l'espectacle, de la tele, del teatre, dels musicals i d'un fenomen musical. Us en recordeu del Xaval de la Peca?
Home, i tant.
Home, qui no se'n recorda, no?, del Xaval de la Peca. Doncs, a tal setmana com aquesta, el Marc Parrot decidia treure el disc en el qual, diguem, tancava l'època, tancava aquella etapa del Xaval de la Peca. Marc Parrot, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs, Marc?
Bé, molt bé.
Molt bé.
Molt bé.
Rompecabezas era, no?
Efectivament, sí. Bueno, jo no tenia clar exactament lo de la data, m'ho heu dit vosaltres, però són coses que no acostumo a parar molta atenció.
Yeah.
Amb això... Bueno, sobretot amb les coses dels meus discos, que les tinc com una mica confuses sempre, la veritat.
Yeah. Yeah. L'últim, Els fets de l'atzar, oi?
Mm-hmm. Els fets de l'atzar... Aquest el tinc, com el tinc molt proper, sí que el tinc clar.
Ja m'imagino que aquest el tens clar. Escolta, deixa'm preguntar-te el mateix que estem amb l'Eva Santa Olària i també amb el Ricard Reguant, no? I estàvem parlant del políticament correcte i la cultura. Tu creus que hi ha un excés també d'això, ara mateix, a la cultura i que l'està condicionant i que no pot ser tan lliure com històricament ha estat la cultura? Històricament, en una part de la nostra història ha estat la cultura?
A veure, crec que tots plegats tenim una sensibilitat molt més àmplia, sobretot cap a determinats col·lectius i fins i tot en temes de gènere. I, per tant, estem en un moment en què estem recol·locant certes coses, no? I hi ha camps, no?, com el de l'humor, per exemple, amb el qual, doncs, s'han de revisar, no? coses. I dins de l'espectacle, en general, doncs, probablement també, no? Des de com ens adrecem al públic, no? Tenint en compte, no pots dir bona nit a tots i no a totes.
Yeah.
Per exemple, en molts altres aspectes, segurament, que abans no tindries en compte i que em podies fer broma, no?
Un dia li dedicarem un tema a parlar àmpliament sobre aquesta història, perquè la veritat és que m'agrada molt i escoltar molta gent. El teu nou disc m'agrada molt perquè t'endinses en la idea de començar de zero, no? En allò que diríem el full en blanc, no?
Està bastant present tota aquesta idea. Sobretot també la idea una mica de trencar amb aquesta linealitat, no? Amb la qual ens han explicat que transcorre la vida, no? I que tu, doncs, a través d'aquesta línia vas com cremant etapes i et vas, d'alguna manera, com transformant i són etapes que ja no tornen a tenir relació, no? Entre elles em refereixo, doncs, jo què sé, de la infància a l'adolescència, de l'adolescència quan ets jove, no? Quan ets pare, després... ara, quan just us agafava, que dèieu que el Ricard, doncs... està jubilat però no para de treballar, no?
Sí.
Doncs bueno, una miqueta la idea és aquesta, no? De tu perquè en el moment en què ets pare no pots tornar a connectar amb la infància si realment ho fas, no? I quan t'enamores perquè no pots tornar a connectar amb la adolescència, no? I per què tot ha de ser tan estipulat, no?, i tan lineal.
Yeah.
Jo, d'alguna manera, faig aquesta feina, no?
Està molt bé. M'ha vingut al cap, un dia també podríem parlar d'això, no?, una frase que llegia fa poc, que un artista mai no té moltes obres, sinó té només una obra, que això el permet anar davant i al darrere perquè és només una persona, no? O moltes, però aquestes moltes persones són en realitat la persona, no? Marc Parrot, ha estat un plaer enorme. Vine un dia amb el disc i en parlem i l'escoltem i ens emocionem i escrivim fulls en blanc. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, a vosaltres.
Gràcies, una abraçada.
Adéu, bona tarda.
Ricard, quants fulls en blancs has d'omplir? Vull dir a nivell d'escenaris, perquè imagino que deus tenir uns quants projectes coneixent-te per seguir entretenint-te dins la jubilació, no?
En tinc bastants encara. Vull dir, per acabar de fer-me jubilat del tot, potser em faltaran 10 anys encara, eh?
O 15.
No crec que tants. Espero que no tants, perquè també necessito descansar de tant.
Molt bé.
Però sí... Sí, perquè la vida també és una miqueta moure's, no? Si et quedes parat, és com si no visquessis, és com si no veiessis res. Jo, com que tinc la sort de viatjar i conèixer gent nova, això t'estimula molt en seguir treballant, en seguir fent coses per seguir coneixent gent nova. Pensa que he estrenat a Brasil, a Alemanya, a Estats Units, a tot arreu. Vull dir que no paro, però perquè també la curiositat m'empenya ell.
Clar. Ricard, vine un dia també al programa. Clar, a mi em passa amb aquesta secció així, que venen persones que són tan interessants que tinc ganes de seguir parlant amb totes elles. Espero veure't aviat.
El que no sabia és el del West Side Story, que m'has dit que era la data de...
Jo te la dic ara mateix, eh? Sí. D'estrena no. Estava en aquell moment al Festival de Tarragona, el Festival d'Estiu de Tarragona. Era...
Vale. Sí, havíem sortit ja de... del Tívoli.
Exacte. Deixa'm dir-te que a vegades ho fem al revés. Veiem amb qui tenim ganes de parlar i anem a buscar l'excusa per parlar. No ho amaguem, és igual, no? Perquè aquí el xulo no és que fos el 5 de juny o el 4 de...
No, perquè jo ni ho sabia ni me'n recordava, vaja.
Bueno, també podríem dir que era l'estrena mundial. És a dir, ningú no sabria que és veritat.
Sí, podríem dir el que vulguem,
exacte.
És igual.
Una abraçada gran, Ricard.
Una abraçada i records, Eva. Adéu, fins l'altre.
Adéu, Ricard.
Adéu, gràcies.
Escolta'm, m'agrada perquè avui, fixa't que l'hora acaba just igual que comença, no? M'he retrobat amb dues persones que feia molt de temps que no ho veia i amb les dues he tingut sempre un molt bon rotllo. Estàs igual, Eva, no?
Igual.
Però no, igual a més de tarro. Es nota que quan un ja diu aquestes coses públicament demostra que està amb una amiga i que hi ha confiança, no? Sí. Però estàs igual, no?
Bueno, sí, jo crec que hi ha coses que no... Les inquietuds i aquestes coses no canvien.
I el compromís, no?
Sí.
A mi, quan et vaig conèixer, crec que la cosa que més em va sorprendre... Perquè tu eres... Clar, de sobte vas ser un esclat. I vas a Santolària, no? Una nena guapa, que podia semblar tonteta per la... I de sobte et trobes Eva Santolària i és una tia amb un compromís, una intel·ligència política, deixa'm que digui, sí, sí, sense entrar en matisos... espectacular. Hem de tenir grans converses, tu i jo, recordo.
Sí, eh? Sí, sí. Jo abans ho estava explicant i jo li deia, jo em faria una il·lusió anar-hi una altra vegada i trobar-me. A mi m'encanta, i m'encanta, i després, en aquest sentit, continuo igual i m'agrada molt sentir de l'àmbit que sigui, eh? Doncs ara el Ricard, per exemple, m'estaria tot el dia sentint la seva experiència i com, què fa i on ha anat i per què i els entrebancs de la vida i com, perquè crec que això, tinc com la curiositat, que és el que crec que és important no perdre, no? I després això que dic jo així mitja en broma, però no és en broma, és en sèrio, no? Em fot la zona franca, saps? Les arrels de l'avi, de la fàbrica de la Seat i tal, i bueno, la vida doncs, et porta per molts camins i tal, però a mi doncs, la política i el tema social i bueno, doncs, m'interessa.
I la justícia, no? Sí. No dic la justícia del Tribunal Superior de Justícia, la justícia social, les persones, sí. El mirar els ulls a la cara, no?
Sí, no, i anar més enllà dels partits polítics, saps? O sigui, no és una qüestió de lletres, és una qüestió de persones.
Jo crec que això ho hem après cada vegada més, no?
Sí,
segurament.
Jo crec que sí, no?
Nissaga de Sant Hilària. Se'm queda aquí, eh? Nissaga de Sant Hilària.
Quan vulguis, eh?
M'agrada molt la idea,
però t'he de dir una cosa per acabar, eh? Va. Aquesta data que vosaltres dieu, de lo de Nissaga, que va passar, va ser... Jo estàvem gravant i vam venir i em van pagar per primera vegada.
Ah, sí?
Perquè m'anava de casa i deixava el pare, l'Enric Major.
Ai, és veritat, és veritat.
Sí, sí.
Eva, ho hem de deixar, que són les 5.
Perfecte.
Un plaer enorme.
Gràcies a tu.
Moltes gràcies. Fem una pausa, que són les 5, i tornem de seguida. Fins ara mateix.